El govern aprova un pla urgent per augmentar l'habitatge públic. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La Generalitat vol que l'any que ve ja es comencin a construir 20.000 dels 50.000 pisos públics anunciats pel president Salvador Illa. Per això, avui mateix s'ha aprovat una primera bateria de mesures per fer-ho possible, Joan Bota.
Es tracta d'identificar els solars on es podran construir els pisos i a partir d'aquí posar-los a disposició dels promotors. S'agilitzaran els tràmits perquè comencin les obres i s'implementaran mesures perquè els joves puguin accedir als nous habitatges.
Més detalls des del Palau de la Generalitat, Jordi Corbà, Jordi Canal.
Bon dia. Els primers contactes amb els municipis fan pensar al govern que hi ha prou solars per, com a mínim, començar a construir aquests 20.000 pisos l'any que ve, en la primera convocatòria de la Reserva Pública de Sòl. La Generalitat hi destinarà 500 milions d'euros en préstecs i reduirà els tràmits administratius per edificar. També es dedicaran 100 milions d'euros a crèdits tous per ajudar els joves a pagar l'entrada d'un pis.
També el Consell de Ministres acaba d'aprovar mesures per fer front a la crisi de l'habitatge. Quines mesures, Madrid, Àngels Lafuente?
Doncs podem parlar de dues mesures. Una destinada a ajudar els joves a pagar el lloguer. El govern destinarà més de 200 milions d'euros a les comunitats autònomes que gestionaran aquesta ajuda en forma d'un bo jove de 250 euros que podran millorar. I una segona mesura per controlar el frau en els lloguers turístics temporals i d'habitacions a través d'un registre. Ho ha explicat la ministra Isabel Rodríguez.
Con el registro de la propiedad que nos va a apoyar en la ventanilla única vamos a poder perseguir todo el fraude y toda la ilegalidad que se está produciendo en torno a alojamientos turísticos, alojamiento de temporada e incluso contratos de habitación.
Mentrestant, la caiguda de preu dels carburants i d'alguns aliments bàsics, com ara la llet o la verdura, juntament amb la moderació d'altres, com ara els ous o l'oli, han frenat la inflació al nivell més baix des del mes de març del 2021.
Els preus van pujar el mes passat 1,7% a Catalunya, amb la carn i el peix com a notes negatives perquè continuen pujant força. Amb tot, és el tercer mes seguit que baixa la inflació.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, secunda la política del govern d'extrema dreta d'Itàlia i planteja que es puguin crear centres de detenció de migrants fora de la Unió Europea. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, Brussel·les planteja per primera vegada que es pugui replicar a escala europea el polèmic acord de Meloni amb Albània. Ursula von der Leyen ho ha posat per escrit en una carta on emplaça els líders europeus a que explorin aquesta controvertida solució de crear centres de deportació en països tercers. Diu von der Leyen que és una via innovadora i que pot contribuir a l'objectiu d'augmentar les devolucions de migrants.
En la crònica política a Catalunya, Esquerra assenyala el seu exdirector de comunicació pels cartells contra els germans Maragall.
La investigació interna dels republicans conclou que Tolo Moya, màxim càrrec tècnic de comunicació de la formació, va ser el responsable dels atacs de falsa bandera coneguts com la B d'Esquerra. Marc Colomer i Sergi Sabrià, càrrecs polítics de la comunicació al partit, se'n deslliuren en un informe que sosté que Oriol Junqueras estava al corrent del cas.
Sobre aquestes conclusions avançades avui per RAC1, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Moya sosté que és un cap de turc.
Ells estan intentant tapar-se d'ells i culpar algú que no és polític, que no té res en la política, que està ja com a tècnic, perquè no té família política que el defensi. I ha muntat tot això per tapar que un viceconseller estava quedant amb un noi que havia fet els cartells per entregar-li diners.
Mentrestant, l'ofensiva del Partit Popular contra Pedro Sánchez per l'anomenat cas Coldo ha patit un revés de calendari.
És la condemna a més de 10 anys per corrupció a l'expresident popular del País Valencià, Eduardo Zaplana.
València, Pepa Ferrer.
L'Audiència Provincial de València el considera autor dels delictes de prevaricació, suborn, falsificació i blanqueig de capitals per l'adjudicació irregular de plans eòlics i ITBs. I el condemna, a més, a pagar 25 milions d'euros pel cas Erial, una de les grans macrocauses de corrupció del País Valencià.
I atenció també a aquesta conclusió mèdica. La supervivència de pacients de càncer de pulmó s'arriba a duplicar si es fa primer quimioteràpia i immunoteràpia i després la cirurgia, en contraposició a l'ordre més habitual fins ara de primer operar i després fer el tractament.
L'informe que ho avala el públic avui de Lancet. Sentiu Ernest Nadal, segon autor de l'estudi a Catalunya Ràdio.
Unes possibilitats de curar-se i de sobreviure molt elevades, mai vistes, perquè abans s'aconseguia curar un terç i aquí veiem que als 5 anys 2 de cada 3 malalts, o sigui el doble, estan vius i lliures de malaltia.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça prepara el debut a la Champions femenina a casa.
Després de la derrota al camp del City, demà les blaugranes s'enfronten amb el Hammarby suec i al Catalunya migdia sentirem el tècnic Pere Romeu abans d'aquest maig. Anirem fins a Còrdoba per sentir les últimes declaracions del seleccionador espanyol, De La Fuente, sobre Lamine Yamal. I, a més, també explicarem que l'excandidat a les seleccions al Barça, Víctor Font, demana que l'Assemblea de Compromissaris del Barça no aprovi els comptes que presentarà la Junta.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb dos punts conflictius, la Nacional 340 amb aturades entre Vilafranca del Penedès i Olèrdola durant tots dos sentits a causa d'un tràiler bolcat a Vilafranca i l'autovia 2 amb lentitud d'Abrera-Esparreguera en direcció Lleida. Aquesta via ha estat tallada una estona per un accident. Ara ja hi ha tots els carrils oberts a la circulació. Al transport públic destaquem els retards d'uns 12-15 minuts a les línies R1 i RG1 per una incidència ja resolta a les instal·lacions de DIF a l'estació de Calella.
Això pel que fa al trànsit, també al temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Anunciàveu pluges per aquesta tarda. Ja han començat?
Sí, han començat en algunes comarques. De moment, meitat oest de Catalunya. S'escapa alguna gota al voltant del litoral i prelitoral central. 12 litres per metre quadrat per natural dels ports de Beseit, en aquest sentit, i a l'extrem sud de Catalunya. Van arribant pluges ara mateix al vessant sud del Pirineu Occidental, Ribagorça, Vallfosca. En tota aquesta àrea és on es poden totalitzar entre avui i demà més de 100 litres per metre quadrat, i la pluja ha d'anar avançant per l'oest de Catalunya, d'oest a est i de sud a nord. Les més minces al voltant de la Costa Brava. De cara als propers dies, a banda d'alguns ruixats, encara demà bastanta pluja al Pirineu Occidental, destacarà que anirà cap avall el termòmetre i la refrescada més evident entre dijous i divendres.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Almenys 20.000 dels 50.000 habitatges públics anunciats pel president Illa es podrien començar a construir l'any que ve i estar enllestits l'any 2028. El govern aprova avui les mesures que desplegarà per incrementar el parc d'habitatge protegit mobilitzant sòl i diners, però també un pla per facilitar que els joves puguin comprar habitatge lliure. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. El govern tot just ha començat a treballar en la reserva pública de sòl, el registre d'aquests solars disponibles, però ja ha identificat terrenys per començar-hi a construir aquests 20.000 pisos protegits. Al febrer, aquest registre, aquesta reserva, haurà d'estar enllestit i llavors hi haurà una convocatòria per posar els solars a disposició de promotors públics o privats i que els edifiquin. Sentim Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Tots els solars tipificats a Catalunya, públics d'Ajuntament o privats, tipificats com HPO, doncs podríem assumir una primera xifra de 20.000 habitatges amb un horitzó 27-28.
Aquesta mobilització de sòl es farà cada any incorporant els nous solars que es vagin urbanitzant i el govern hi destinarà 500 milions d'euros anuals en préstecs dels 1.100 anunciats per Illa. La resta corresponen a altres ajudes i polítiques d'habitatges. Per exemple, el pla també inclou una mesura per als joves que es vulguin comprar un habitatge, 12.000 possibles beneficiaris. Es tracta del Fons Públic d'Emancipació. És una línia de crèdits tous per ajudar-los a pagar l'entrada de pisos de segona mà, sempre que es comprometin que quan el venguin no hi especularan, és a dir, que el vendran pel mateix preu de compra, més la inflació. Més mesures d'aquest programa d'habitatge seran, per exemple, agilitzar la construcció d'habitatge públic. Es preveu reduir els terminis a la meitat i que permetin entregar els pisos en 30 mesos, si el solar on es construeixen ja està desenvolupat, o en 60 mesos, si està pendent de modificacions urbanístiques. S'aplicaran fórmules com una llicència bàsica que permetrà començar a construir mentre es fa la paperassa per la llicència definitiva.
Aquestes són mesures del govern de la Generalitat, però també el govern espanyol ha anunciat mesures. Obligarà que tots els habitatges de lloguer temporal, els d'ús turístic i els que s'ofereixen per habitacions, estiguin inscrits en un registre únic i que compleixin la normativa. És una de les mesures, juntament amb la pròrroga del bo de lloguer pels joves, que ha aprovat el Consell de Ministres per regular el mercat de l'habitatge i facilitar-ne l'accés. Anem a Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. L'objectiu principal d'aquest registre és tenir controlats els pisos de lloguer turístic, temporal i d'habitacions, evitar el frau i, per tant, que només els que estiguin registrats es puguin publicitar en les plataformes. La ministra Isabel Rodríguez ha explicat el que han de fer els propietaris d'aquests habitatges per complir amb la llei.
Serán los propietarios de estos inmuebles quienes tendrán que dirigirse al registro para pedir esa identificación, ese número que será el que se incorpore. Y habrá un plazo de 15 días para analizar que se cumple con esa normativa. De no ser así, entonces se suspenderá el número y, por tanto, no se podrán comercializar en plataforma.
A més de controlar i regular aquest tipus de lloguers, l'executiu també ha aprovat 200 milions d'euros que aniran a les mans de les comunitats autònomes per ajudar els joves a poder pagar el lloguer. Concretament, estem parlant del bo jove, l'ajuda de 250 euros i que la ministra Rodríguez espera que les comunitats agilitzin la gestió i la tramitació de l'ajuda.
Les comunitats autònomes han de millorar la tramitación, pues hemos visto como comunidades autónomas han necesitado 3 meses para resolver ayudas y otras han tardado hasta 1 año. Queremos que los pagos se realicen también de forma más inmediata y que todas las comunidades autónomas cubran con los pagos pendientes que tenían a los beneficiarios de este bono.
Rodríguez ha recordat que les comunitats amb competència en matèria d'habitatge poden completar aquesta ajuda al lloguer per a joves.
Bé, doncs des del Sindicat de Llogateres creuen que les administracions no estan fent els deures per garantir l'habitatge als ciutadans i han convocat una manifestació per finals del mes de novembre a Barcelona. Enric Aragonès n'és el portaveu.
Pedro Sánchez demostra que no entén res. Vol seguir inflant la bombolla, regant amb diners que acabaran a les butxaques dels rendistes. Però l'onada que acaba de començar és imparable. El dia 23 de novembre sortirem als carrers de Barcelona per deixar clar a polítics i rendistes que això s'ha acabat, que els lloguers han de baixar ja i que ho tinguin molt clar, que si ens plantem els caurà el negoci.
Per a banda de les mesures sobre habitatge, el Consell de Ministres avui, Àngels, també ha aprovat el pla que el Ministeri d'Economia enviarà a Brussel·les amb els objectius de dèficit per reduir-lo a la meitat en 4 anys sense retallar la despesa que diuen que continuarà creixent.
Doncs sí, aquest és el compromís del govern espanyol, passar del 3% de dèficit amb el qual esperen tancar l'any 2024 a l'1,8% a finals del 2027, un esforç que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que s'abordarà sense retallar la despesa.
Este plan que presentamos hoy garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante y lo hace de manera compatible con mantener el estado del bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenido y equilibrado.
I és que Carlos Cuerpo ha defensat que les dades econòmiques avalen la previsió de reducció del dèficit presentat a Brussel·les, un pla d'ajustament fiscal que té el suport d'un creixement econòmic equilibrat que continua a l'alça per sobre del 3% i compatible, diu, amb una inflació que a hores d'ara se situa en l'1,5%.
I concretament, la inflació, gràcies a Àngels, que s'ha moderat fins a l'1,7% a Catalunya al mes de setembre, és la taxa més baixa en 3 anys, i han contribuït especialment als aliments i als carburants, Pilar García.
Sí, els aliments, perquè han frenat l'escalada alcista dels últims anys. Alguns s'han abaratit, com la llet, les fruites, les verdures i els llegums, i altres han moderat la pujada, com l'oli d'oliva, que tot i que està un 10% més car que fa un any, havia arribat a encarir-se més d'un 50%. També l'electricitat ha pujat menys del que ho havia fet, i l'increment en un any és del 5%. Els carburants han baixat força, la gasolina i el gasoil costen al voltant d'un 15% menys que fa un any.
Més coses. La Comissió Europea dona suport a la creació de centres per detenir migrants en països tercers abans de retornar-los al seu país d'origen. És un model polèmic que Itàlia ja ha començat a aplicar amb Albània i que el Regne Unit va intentar fer amb Ruanda. L'objectiu és que la gestió d'aquests migrants es traslladi a governs no comunitaris i accelerar al màxim, al mateix temps, les expulsions. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Aval de Brussel·les a la controvertida idea d'enviar migrants a centres fora de la Unió Europea. Úrsula von der Leyen dona suport per primer cop a explorar que repliqui a escala europea el polèmic model que ja té en funcionament el govern de Meloni amb Albània. La presidenta de la Comissió Europea ho ha deixat per escrit en una carta als líders europeus perquè ho discuteixin a la cimera a partir de dijous, on ho bateja com una solució innovadora per ajudar a l'objectiu d'incrementar els retorns de migrants. Eric Mamer, portaveu de la Comissió Europea.
This is about creating...
Es tracta de crear el que s'anomenen hubs de retorn a països tercers amb els quals la Unió Europea tindria acords per migrants a qui s'ha denegat el dret a quedar-se a la Unió Europea i mentre esperen que se'ls retorni al país des d'on van venir.
Els líders europeus discutiran dijous sobre els centres de detenció fora de la Unió Europea. Qui els ha defensat més és l'hongarès Orbán. Altres, com França o Suècia, no els descarten. La discussió s'espera que sigui divisiva entre els 27 que no aspiren a prendre decisions concretes en aquesta cimera.
Doncs la precursora d'aquest model, l'italiana Giorgia Meloni, l'ha defensat i creu, a més, que és replicable sense problemes.
És un camí nou, valent i sense precedents, però que representa perfectament l'esperit europeu i que té tot el necessari perquè el segueixin altres nacions extracomunitàries.
El soci de Meloni, el premier albanès Edi Rama, alerta a Brussel·les que, si vol aplicar el model a gran escala, li caldrà cuidar les relacions amb altres territoris europeus que no pertanyen a la Unió Europea, però que aspiren a fer-ho.
Si hi ha alguna cosa a elaborar i desenvolupar basada en aquest model, hauria de ser en una escala més gran de la Unió Europea i els Balcans Occidentals. I això és una altra raó per entendre per què la Unió Europea i els Balcans Occidentals haurien de treballar més a prop i junts.
Més coses. La investigació d'Esquerra Republicana assenyala l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, com el màxim responsable dels cartells contra els germans Maragall. L'informe no aclareix qui va ser l'ideòleg d'aquesta campanya contra l'Alzheimer, però quatre persones acusen Tolo Moya de ser-ne l'encarregat. Ell denuncia que l'estan utilitzant de tallafoc, Raül Flores.
El document intern avançat per RAC1 i confirmat per Catalunya Ràdio arriba a la conclusió que Tolo Moya va ser l'encarregat d'executar i gestionar la campanya contra els Maragall i que això li podria comportar l'expulsió definitiva del partit. Un dels testimonis, l'exvicesecretari de Comunicació, Marc Colomer, assegura que el mateix Moya li va confessar que estava darrere dels cartells de falsa bandera. De fet, l'informe només responsabilitza els dos dirigents amb rang polític del partit, Colomer i l'exviceconseller Sergi Sabrià, d'una infracció lleu per haver confiat en Moya. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Moya culpa l'actual direcció dels republicans d'expulsar-se la responsabilitat.
Ells estan intentant tapar-se d'ells i culpar algú que no és polític, que no té res a veure amb la política, que està allà com a tècnic, perquè no té família política que el defensi. I he muntat tot això per tapar que un viceconseller estava quedant amb un noi que havia fet els cartells per entregar-li diners.
L'informe recull els testimonis de la secretària general Marta Rovira, de l'exregidor a Barcelona Ernest Maragall, dels antics responsables de comunicació i també d'involucrats directament en l'escàndol dels cartells. També conclou que la direcció va posar el dia Oriol Junqueras que aquests cartells sortien del mateix partit, tot i que l'expresident de la formació havia negat que n'estigués el cas.
I mentrestant, el Partit Popular pressiona els socis de la investidura de Pedro Sánchez perquè li retirin el suport per l'anomenat cas Koldo. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, ha avisat que els populars disposen de més informació i que el PSOE acabarà acorralat pels casos de corrupció. Mentrestant, la presidenta de Junts, Laura Borràs, no descarta sumar els seus vots amb el PP per una hipotètica moció de censura.
L'endemà de presentar una querella contra el PSOE, el portaveu del PP avisa als socialistes que el cas Koldo tot just acaba de començar.
Le puedo asegurar que tenemos información. Vamos a ir dando pasos en función, vayamos contrastando la información. Hay mucha gente que tiene información.
I a preguntes de Ricard Ostrell, pressiona els socis d'investidura de Sánchez perquè endureixin el to i forcin la fi de la legislatura.
Sorprende también el silencio de Esquerra Republicana de Catalunya, del Partido Nacionalista Vasco y el silencio de Junts. Lo que hoy es silencio, con el paso de las semanas, se va a convertir en una clamorosa vergüenza y van a tener que reaccionar.
A la mateixa hora, des de Telecinco, la presidenta de Junts, Laura Borràs, advertia al PSOE que els seus vots no es poden donar per descomptats i fins i tot obria la porta a una moció de censura al costat del PP.
No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, no hi veu recorregut.
Yo no veo a Junts queriendo volver al pasado, volver al año 2017 de la mano de Vox.
I fa només uns minuts, des de la xarxa X, la mateixa Borràs acaba de negar que aposti per sumar-se a una moció de censura dels populars.
I és que justament avui la justícia ha condemnat l'expresident de la Generalitat Valenciana, el popular Eduardo Zaplana, a més de 10 anys de presó. El considera responsable d'una trama corrupta que va manipular adjudicacions de les ITVs en favor d'una empresa amiga que pagava comissions. Els empresaris, entre els quals Juan Cotino, que va ser director general de la policia, van reconèixer els fets durant el judici. València, Pepa Ferrer.
L'Audiència Provincial de València considera provar que l'expresident valencià i exministre Eduardo Zaplana va prevaricar, subornar, falsificar i blanquejar diners apanyant l'adjudicació de concursos d'ITVs i parcs eòlics quan estava al capdavant de la Generalitat. I el condemna a 10 anys i 5 mesos de presó i a una multa de 25 milions d'euros. Durant el judici, que va acabar fa 5 mesos, Dos empresaris, un amic personal de Zaplana, considerat el seu testaferro, i el seu excap de gabinet, van confessar haver participat en la trama. Tots ells estan condemnats a gairebé 2 anys de presó. La sentència absol, però, un altre expresident valencià, José Luis Olivas. Eduardo Zaplana sempre va negar els fets.
Yo he dicho siempre que no he tenido dinero fuera de España, y lo mantengo.
I aquesta sentència posa punt i final a una època, al zaplanisme. Una època on el País Valencià, el PP va privatitzar serveis i va fer grans esdeveniments. Una època on València, diuen, era una festa.
I Francisco Martínez, qui va ser el número 2 del Ministeri de l'Interior en el govern de Rajoy, nega que hi hagués una estructura parapolicial per perseguir l'independentisme. Amb la seva declaració ha arrencat la comissió de l'Operació Catalunya al Congrés dels Diputats. Tornem a Madrid, David Melgarejo.
Martínez, qui va ser mà dreta de Fernández Díaz, es batarà a les comissions d'investigació i acumula diversos processos judicials en marxa per corrupció, d'aquí que un cop i un altre hagi donat la mateixa resposta als diputats.
Por una razón muy elemental de protección de mis derechos de defensa, pues no voy a contestar en ninguna de sus preguntas sobre esta cuestión.
L'afirmació més clara al diputat del PP, Rafael Hernando.
¿Existió una trama parapolicial para perseguir a personas en Cataluña organizada desde el Ministerio del Interior y avalada por el gobierno?
La respuesta es no. No existió nada de eso.
Josep Pagès, des de Junts, impulsora d'aquesta comissió, no ha aconseguit que Martínez hagi confirmat ni l'estratègia interior ni el seu paper. Tampoc la diputada d'Esquerra, Pilar Vallugera.
Esta estrategia se ejecutaba bajo las órdenes de sus superiores políticos, Mariano Rajoy, Soraya, Sáenz de Santa María, Cospedal, Jorge Fernández Díaz.
¿Cree usted que se sabrá la verdad de lo que ha pasado? ¿Algún día? ¿Aunque sean mis herederos?
No existió nada de eso. El propio concepto trama parapolicial yo creo que no se corresponde ni mucho menos con la realidad.
L'altre element damunt la taula han estat els suposats xantatges des d'Interior a la banca privada d'Andorra per saber quins líders independentistes hi tenien diners. El segon compareixent, l'exdirector adjunt de la policia, Eugenio Pino. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha volgut pressionar-lo amb aquesta qüestió.
¿Quiere usted hacer creer que después de una reunión en su despacho, Martín Blas va a pressionar a un banco de Andorra, porque él lo decide?
Pues pregúntelo a él.
Es que él ya ha dicho que fue porque usted se lo mandó.
Bueno, yo he dicho en el juzgado de Andorra que no se lo mandé.
Pino, en principi, s'havia acollit al seu dret a no declarar per tractar-se d'una comissió política.
Un quart i mig de 3 de la tarda, una pausa i de seguida novetats sobre el tractament del càncer de pulmó.
Catalunya migdia.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure i la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Som-hi, som-hi! Amunt, amunt, amb la millor part! Perquè arriben els últims dies de l'October Tech de MediaMarkt. Let's go!
L'última oportunitat per aprofitar el festival de les millors ofertes en tecnologia. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell? Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el nou llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Administrat tractament de quimioteràpia i immunoteràpia. Abans d'operar a pacients amb càncer de pulmó en estadis intermedis, pot fins i tot duplicar la seva supervivència 5 anys després. És el que demostren les últimes dades de l'estudi NADIM, del grup espanyol de càncer de pulmó, publicades a la revista The Lancet. De fet, a Catalunya, molts centres ja fan tractament abans de la cirurgia en aquesta mena de tumors, però els nous resultats podrien ajudar a generalitzar encara més aquest abordatge a Purificació Barcelona.
Sí, i això perquè gairebé el 70% dels pacients sobrevivien al cap de 5 anys, el 65% no va tenir progressió de la malaltia i en alguns pacients els tumors van remetre totalment. Això duplica la supervivència respecte al tractament tradicional. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Ernest Nadal de l'Institut d'Oncologia de Bellvitge, autor de l'estudi.
Unes possibilitats de curar-se i de sobreviure molt elevades, mai vistes, perquè abans s'aconseguia curar un terç i aquí veiem que als 5 anys, 2 de cada 3 malalts, o sigui el doble, estan vius i lliures de malaltia.
Aquest abordatge encara no està generalitzat a tot arreu, però els resultats fan pensar que passarà a ser la pràctica clínica habitual per a aquests pacients.
Estan coexistint els dos abordatges i jo crec que la tendència serà creixent a utilitzar aquest abordatge. Haurien de rebre tractament d'entrada a quimioimmuno i després ja anirien a quiròfan, no?
La recerca compta amb participació catalana, sobretot a l'Hospital de Bellvitge, el segon a reclutar pacients per a l'estudi.
Israel i Hezbollah continuen bombardejant-se mútuament al front del Líban, on l'ONU ja xifra en un 25% la població afectada per les ordres d'evacuació. Benjamin Netanyahu està determinat a mantenir una lluita sense pietat contra la milícia xiïta i, pel que fa a l'Iran, no descarta saltar-se els compromisos amb els Estats Units. Emma Pineda.
Segons un comunicat difós avui per l'oficina del primer ministre, Israel tindrà en compte les peticions dels Estats Units de no bombardejar objectius energètics iranians, però la represàlia contra Teheran la determinarà, diu, l'interès nacional del país. El diari The Washington Post havia revelat prèviament el compromís de la Casa Blanca i de Tel Aviv de no influir en les eleccions nord-americanes amb un augment del preu de la benzina. Ara per ara el preu del petroli es manté a la baixa. L'emir de Qatar atribueix l'actitud d'Israel a un pla premeditat.
La manera més fàcil i segura d'evitar l'escalada a la frontera amb el Líban hauria estat aturar la guerra d'extermini a Gaza, que reclama bona part de la humanitat. Però Israel va optar deliberadament per ampliar l'agressió, per aplicar els seus plans preconcebuts en altres llocs com Cisjordània i el Líban, i ho fa perquè creu que ho té al seu abast.
Israel ha bombardejat avui la regió de l'ABK, a l'est del Líban, i també al sud, bastió de Hezbollah. La milícia assegura que s'hi ha tornat atacant als afores de Tel Aviv i també Haifa. L'ONU ha anunciat una investigació independent del bombardeig d'ahir al nord del Líban, que va causar més de 20 morts, la majoria dones i nens.
I mentrestant, Corea del Nord ha dinamitat els trams de carreteres i de línies de tren que la unien amb Corea del Sud per construir estructures defensives fortes i minar encara més la frontera. Corea del Sud condemna la destrucció d'aquestes vies, que abans es feien servir pel comerç transfronterer, i la Xina fa una crida a evitar una nova escalada a la península coreana. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. És un acte més simbòlic que altra cosa, perquè els dos passos feia anys que estaven tancats, però Pyongyang ha dinamitat avui un tram de les carreteres en la part nord, la seva, de la línia de demarcació que divideix la península de Corea. Des del sud, a gran distància, les càmeres sud-coreanes han pogut captar el moment de l'explosió i com eren abatuts els cartells que desitjaven la benvinguda i bon viatge als que en la dècada passada van arribar a travessar aquests punts. Trets d'artilleria des del sud com a advertiment i la condemna. Sentim el portaveu del Ministeri d'Unificació sud-coreà.
El que ha fet Corea del Nord avui, dinamitar les carreteres de connexió intercoreana al nord de Gyeonggi i Donggae, és una clara violació dels acords intercoreans i els condemnem amb fermesa.
La setmana passada, Pyongyang va anunciar que tallaria definitivament totes les vies ferroviàries i per carretera per construir estructures defensives fortes. Complia així l'amenaça. Aquest episodi de tensió coincideix amb la denúncia nord-coreana que Seul està enviant drons amb propaganda a Corea del Nord. La germana del líder nord-coreà, probablement la dirigent més influent del règim, ha assegurat que els drons els envia el govern sud-coreà. que per la seva banda no s'ha vist capaç d'aclarir-ne l'origen.
Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè un grup d'experts promogut pel Col·legi de Metges de Barcelona recomana endarrerir fins als 16 anys l'ús del mòbil en els adolescents i protegir-los de contingut perjudicial. I demanen la complicitat de les famílies, les administracions i les operadores de telefonia per tal de fer-ho possible, Mònica Mas.
Aquest grup d'experts ha elaborat un document per protegir els infants i adolescents dels usos perjudicials de les tecnologies digitals com l'abús o l'accés a continguts que puguin danyar-ne la seva salut física i, sobretot, mental. El document recull propostes dirigides a administracions, operadors i famílies amb la mesura estrella d'endarrerir, com deies, el primer telèfon mòbil fins als 16 anys. Un dels experts que hi han participat és Lluís Molero, ciberactivista, que creu que tota la càrrega que han d'afrontar les famílies per protegir els fills de continguts no adients s'ha de repartir.
Parlem clar, se li fa bol a les famílies. La intenció del document de treball és revertir aquesta distribució de responsabilitats i passar-les en els desenvolupadors de les aplicacions i a les companyies de telecomunicacions.
En aquest sentit, els experts apel·len a la responsabilitat d'aquests operadors de telecomunicacions en la protecció dels infants i els insten a oferir serveis com una wifi pensada per menors amb filtres preactivats per continguts perillosos. A més, demanen al govern alertadors fiables en escoles o centres de salut per detectar situacions de risc.
I informes interns de TikTok revelen que la xarxa social sabia que nenes menors d'edat es despullaven en directe a canvi de regals d'adults. Ho publica una informació de la ràdio pública americana que inclou comunicacions on els directius reconeixen que són conscients del dany que la xarxa pot provocar als adolescents, Marriera.
Tot plegat surt d'una filtració de la investigació que van obrir fa 2 anys 14 fiscals generals dels Estats Units i que està sota secret de sumari. En aquests documents es diu que el 2022 la direcció de la xarxa sabia que un grup important d'adults s'aprofitaven del programa de recompensa de la plataforma, vetat només a majors d'edat, per contactar amb nenes d'uns 15 anys a qui oferien regals i diners virtuals en forma de flors o peluixos si aquests es despullaven en directe. Una utilització impensable fins ara, segons ha dit a Catalunya Ràdio Sílvia Martínez, directora del màster de xarxes socials de la UOC.
Poden tenir una finalitat molt positiva aquest tipus de programa de recompenses, però aquesta derivada que s'ha fet i que implica doncs, aprofitar aquesta vulnerabilitat dels menors, no?, per aconseguir aquest tipus d'imatge, doncs, és el que fins ara potser no ens plantejaven, no?, que podia arribar a aquest tipus d'aprofitament.
A l'informe també s'apunta que el consum de 260 vídeos curts, que equivaldrien a uns 35 minuts, ja poden crear addicció a la plataforma i que l'algoritme del TikTok prioritza les persones atractives. La companyia ho nega tot, assegura que la informació confidencial s'ha tret de context i insisteixen que treballen per la protecció dels menors.
I una cosa més abans de la publicitat. Èxit en el simulacre d'alerta de risc químic a l'Anoia, l'Aran, el Bages, el Berguedà, el Gironès, la Selva i el Vallès Oriental. Protecció Civil ha activat correctament els missatges als telèfons mòbils d'unes àrees on viuen 40.000 persones. També s'han sentit les 16 sirenes que estava previst que sonessin. En una situació real, totes les persones dels 11 municipis on s'ha fet aquesta prova s'haurien d'haver confinat dins de casa seva i, si eren al carrer, havien d'haver entrat immediatament a un edifici. Aquest és el tercer simulacre per risc químic que es fa aquest any a Catalunya. Des d'Igualada ha seguit el dispositiu la Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, bon dia. A les 10, puntualment, al supermercat on estava, han començat a sonar xiulets insistents procedents dels mòbils. Molts no sabien de què es tractava.
Què és això?
Una prova d'alerta química.
Ah, l'alerta d'emergència.
No teníem ni idea.
Altres persones ja estaven informades i ho han rebut en general bé, sense escarafalls, i han seguit comprant.
Sí, m'ha arribat la senyal al mòbil.
Sí, i tant, que sí, és molt important, això. Però pensava que era un altre mòbil, perquè no era el meu soroll.
Jo crec que da un poc de mal rotllo, sí. Esto, eh?
O sigui, quan toca, ens hem d'amagar, tots. Per tant, no sé què fem aquí.
Dues persones ho han rebut uns minuts més tard. Anava acompanyant d'un missatge que deia això.
Alerta de Protecció Civil, prova de sirenes de risc químic. És un simulacre. En un cas real, si et sents, les sirenes confinen.
Encara que avui sonés com fora de lloc, aquí al polígon s'han viscut un parell d'accidents químics els últims anys. Un, aquest estiu, amb 8 treballadors d'una empresa intoxicats, i el 2015 va sorgir un enorme fum taronja i es va confinar la població.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Atenció, oient, per fi ja la tenim aquí. Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera, les millors ofertes volen.
Ocasión Plus, 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B.
I respostes.
No.
La vida són rialles.
Ai, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.
Tot a punt perquè demà comenci la Barcelona Design Week, el gran punt de trobada del disseny amb la ciutadania. La 19a edició es desplega per la ciutat durant 10 dies amb més de 140 activitats, moltes d'elles vinculades a l'aigua, Montse Mas.
És una bona oportunitat per conèixer les últimes solucions que estudiants i professionals del disseny ofereixen a reptes globals com la relació dels humans amb l'aigua. Alessandro Manetti és el comissari del certamen.
Per evidents raons, la primera és la sequera que vam experimentar tothom degut al canvi climàtic i també a l'element aigua en general com un element fortament present a les ciutats, també a l'America's Cup, amb totes les contradiccions també, no? Tenim més de 140 activitats i no totes estan vinculades al tema de l'aigua, però diria que un 40-50% sí.
La gran novetat és l'Underground BDD, una insòlita exposició col·lectiva de disseny sostenible situada en un aparcament subterrani, el del nou campus de l'Escola de Disseny LCI Barcelona. També hi destaquen la jornada 18, amb xerrades i tallers al Disseny Hub Barcelona, o l'ampliat Disseny en Diagonal, en què la Gran Avinguda barcelonina s'omplirà d'activitats lúdiques per acostar el disseny a la ciutadania.
Amb una revisió del seu passat i incorporant la intel·ligència artificial, el Festival Filmets de Badalona celebra la seva 50a edició. El certamen presenta 255 curts, dels quals més de 200 entren en competició. Una edició més en què els organitzadors continuen apostant pel talent jove i el local. Badalona, David Àngela.
Del 18 al 27 d'octubre, el festival oferirà 212 curts en competició. El director artístic del Filmets, Agustí Argelic, posa en valor la participació de la intel·ligència artificial en aquest festival.
Tenim ficcions, però també tenim documentals ficcionats, animacions amb clau documental, i la intel·ligència artificial és una eina. És una eina que està ajudant molt, per exemple, la pel·lícula inaugural. Tampoc volem fer spoilers, però és una pel·lícula de ficció feta amb animació i on la intel·ligència artificial ha fet possible que dos dels protagonistes de la pel·lícula doncs siguin, per exemple, la Marilyn Monroe o el Sean Connery.
Per commemorar aquest aniversari rodó, es farà la sessió Retrovisor, que revisarà alguns dels curts més destacats de la història del festival. D'altra banda, el cineasta Jan Bakke rebrà la Venus d'Honor d'aquesta edició.
Deixem els curtmetratges, però no el cinema.
De què t'has disfressat?
Tony Montana.
Perquè una història sobre la màfia xinesa a Barcelona, una història d'amor i una història de lladres amb mala sort. Tot això és Societat Negra, la nova pel·lícula de Ramon Térmens basada en una obra, un llibre d'Andreu Martín, que s'estrena la setmana que ve. Barcelona, Valèria Obereda.
Robar la màfia xinesa a Barcelona no hauria d'acabar bé, però la història avança barrejant gèneres, policíac, drama i comèdia fins al final. Ho fa amb uns personatges amb els que empatitzes des del primer moment i que el director, Ramon Térmens, defensa.
Els personatges
troben en unes situacions que han de prendre decisions morals sobre com actuar, sobre rebel·lar-se, sobre no conformar-se amb el que els és donat. Però no ho fem amb grans discursos de bla, bla, bla. Això es pot explicar amb personatges al carrer.
Alberto Jolí, un dels protagonistes, valora que la pel·lícula deixi enrere estereotips relacionats amb la comunitat xinesa a Barcelona.
Parlem de tòpics, parlem d'estereotipos, no? I jo crec que podem avançar una mica més i deixar tot això a una banda i començar a normalitzar a les persones migrants o les persones que són fills de migrants.
Un altre estereotip superat és l'idioma. Els xinesos parlen català.
I una cosa més abans dels esports. El Castell de Vilaseca, al Tarragonès, acollirà obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya en exposicions temporals. Aquest migdia s'ha firmat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el MNAC. Vilaseca, Manel Sastre, quan està programada la primera exposició?
La primera de les mostres es farà la pròxima primavera i, segons ha explicat el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Joan Oliveres, es farà amb fons propis i externs.
Per tant, la primavera vinent veuríem aquí una primera exposició fruit d'aquesta col·laboració. Una exposició important amb fons que no solament són del MNAC, són d'altres institucions.
La idea de l'acord firmat avui és potenciar la divulgació del patrimoni i fomentar el coneixement de l'art a través de la cessió temporal de fons d'obres del MNAC, que té més de 350.000 obres d'art en els seus fons i que es podran veure algunes d'elles al Castell de Vilaseca. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ha explicat que es mantindrà també les col·laboracions amb la Fundació Vilacases per mantenir les exposicions que habitualment fa el recinte.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la prèvia del femení a la Lliga de Campions i amb la petició de Víctor Font a l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana.
L'excandidat a les eleccions del Barça ha demanat que tombin els comptes que presentarà la Junta per evitar una herència pitjor que la que va deixar Bartomeu.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça debuta demà a casa, la Champions femenina. Després de la derrota en el primer partit al camp del Manchester City, les blaugranes arriben a aquest partit amb l'objectiu de guanyar. Fa poca estona ha parlat el tècnic Pere Romeu. Què ha dit Ruth Vilà?
Doncs que el Barça no es pot permetre perdre cap més punt a la Champions si vol optar, com deies allà, a la primera posició de grup. I tot i les victòries de la Lliga, també necessita espantar fantasmes de les males primeres parts que ha fet fins ara amb partits de Lliga, amb rivals, en teoria, inferiors a l'equip blaugrana. El Hammarby, el rival de demà, debuta a la Champions aquesta temporada i és un equip que poc té a veure amb el City, que va aconseguir la victòria a la primera jornada contra l'equip de Pere Romeu. L'entrenador explica que és un equip diferent, però que sobretot el que vol és que el seu equip sigui regular i que mantingui el bon nivell durant 90 minuts.
És un bon equip, és un equip que et juga bastant directe en atac, que té jugadores condicionalment bastant fortes a dalt, jugadores que t'activen bé a gent entre línies, i és un equip que sol atacar amb bastanta velocitat i que et sol arribar amb bastanta gent a l'àrea. Després, en defensa, és un equip força agressiu, és un equip que pressiona bastant a dalt, així que demà és un dia per treure la nostra millor versió i apropar-nos a fer 90 minuts de bon nivell, que és el que volem.
El Barça continua amb la baixa de Salma Parayuelo, qui avui s'ha vist sobre la gespa treballant amb un genoll embenat i a part del grup.
Aquest partit, el que juga demà, a les 9 del vespre, de la nit, el podreu seguir, com sempre, a la TDG. I ara anem fins a Còrdoba. Perquè la selecció espanyola segueix parlant de Lamine Yamal. Ramon Salmurri, de la Fuente, el seleccionador espanyol, manté que el seu objectiu sempre ha estat i és protegir els jugadors.
Sí, ho va fer en una roda de premsa en la prèvia del partit d'ahir, monopolitzada pel tema Lamine Yamal. La meitat de les preguntes van anar sobre aquesta qüestió i Luis de la Fuente va assegurar que ell el que vol és protegir el futbolista i no va obrir la ferida amb el conjunt blaugrana. De fet, de la Fuente va exposar la seqüència de fets que van portar Lamine Yamal des de Múrcia fins a Barcelona.
Estoy con una molestia. ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrías estar al 100% el martes con... ¿Dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista y así fue. Y se decidió que ante esa duda y que no iba a estar seguro, pues descansada.
A més, Luis de la Fuente va explicar que no es tractava, i cito literalment, de ser un kamikaze. Diu que és insubstituïble fill de Maradona, Messi o Cruyff, i que ara mateix a casa seva és el millor lloc on pot estar. Un Luis de la Fuente que, això sí, es continua perdent quan entra als percentatges dels minuts i el que representa el futbol de seleccions, però que, a més, tampoc va voler entrar en cap mena de conflicte amb el conjunt blaugrana, un Barça que, això sí, havia pressionat i molt perquè quedés alliberat la Minyama.
Impresión cero. Yo no he hablado con nadie del Barça. En ese sentido, dicho esto, no tengo ninguna... He hablado de este tema con ningún representante del Fútbol Club Barcelona, porque creo que si la hay, bien, pero si no, no la hay. Tengo muy buena relación con ellos, por cierto.
I quan falta un any i mig per les eleccions del Barça, ens hem de posar en moda preelectoral. Perquè avui ha fet roda de premsa l'excandidat a les eleccions del Barça, Víctor Font, i ho ha fet, entre altres coses, per demanar que l'Assemblea de Compromissaris de dissabte no aprovi els comptes que presentarà la Junta.
Cal votar no, però no cal votar no per ser contrari a aquesta Junta Directiva, per anar contra la porta. Cal votar no perquè el mínim que hem d'exigir als socis i sòcies del Barça és que els comptes reflecteixin la realitat. I perquè volem treballar des d'allà mateix perquè no passi el que està passant, que és que l'herència de la porta sigui pitjor que la Bartomeu.
Perquè si passés això mateix que diu Font, seria per ell travessar, creuar unes línies vermelles, i això sí que faria que per primera vegada Font no descarti presentar una moció de censura. A més, en aquesta roda de premsa també ha dit que segueix treballant per aglutinar tota l'oposició a la Junta de Joan Laporta i ha confirmat que té contactes amb diferents grups i entre ells també amb el grup Som un Clam. I a Girona tornen a activar el mode Champions, que tant ens agrada, perquè ja estan disponibles per al públic en general les entrades del pròxim partit contra l'Slovan de Bratislava, Eduard Solà.
Ja feia dies que estaven a la venda les entrades pels socis, però com que no les han acabat, el club ha anunciat aquest migdia que obre la venda d'entrades també pel partit d'avui en 8 a Montilivi contra l'Slovan de Bratislava, la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, per al públic en general. Amb això, el Girona intenta que a Montilivi no hi hagi l'imatge amb seients buits, com va passar en el primer partit contra el Feyenoord ara fa unes setmanes. Veurem si ho acaben aconseguint. Mentrestant, aquesta matinada s'acabaran els partits dels jugadors internacionals. L'últim que jugarà serà el de la Venezuela, de Yangel Herrera, a 2:45 de la matinada, hora nostra, contra Paraguai. Abans, a la tarda, francès serà l'Espanya sub-21, que jugarà contra Malta. I a la nit, a 2:45, Asprilla serà el Colòmbia-Xile. Mitchell confia a tenir-los tots a l'entrenament de dijous i a poder fer dues sessions amb els jugadors disponibles per preparar el partit de dissabte contra la Real Societat.
A l'Espanyol, l'aturada pels partits de seleccions li ha anat bé per recuperar alguns jugadors que estaven lesionats, tot i que a dia d'avui continua havent-hi un interrogant al voltant del capità Javi Puado per saber, Eudald Serra, si podrà jugar dissabte que ve al camp de l'Atlètic de Bilbao.
Manolo González ja sap que per la tornada de la Lliga podrà recuperar Jofre, que es va lesionar davant el Mallorca, i també Cabrera, que es va perdre els dos últims partits per lesió. Aquestes últimes hores també ha rebut la bona notícia de Deu Expósito, que després de gairebé 9 mesos de baixa ja es torna a entrenar amb el grup i s'espera que torni a jugar abans que s'acabi l'any. Això vol dir que l'interrogant, com deies, més gran que ara mateix, el té és el capità Javi Puado, que es va lesionar el genoll ara fa poc més de dues setmanes al camp del Betis, i que deia d'avui encara no s'ha entrenat amb el grup. Tot i que des del club no se'l vol descartar ara mateix, és evident que Puado arribarà molt just per Sant Mamés. Qui sí que ja està recuperat és el defensa Calero, que les últimes jornades va entrar a les convocatòries davant la baixa de Cabrera, tot i no estar al 100%, i dissabte repetirà contra l'Atlètic Club.
Sí, un partido súper disputado. Equipo muy bueno, estos últimos años lo está haciendo increíble, muy físicos, con calidad, rápidos, pero si no recuerdo mal, la última visita allí conseguimos la victoria y eso es el único objetivo que nos marcamos.
D'altra banda, per demà s'espera que els internacionals Kumbula i Kral ja s'incorporin als entrenaments. Ahir cap dels dos va jugar cap minut, ni amb Albània ni amb la República Txeca.
I la presència de Leo Messi a l'Inter Miami ha posat el focus des de fa un any en el futbol dels Estats Units. I avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio Xavi Asensi, que és el copresident de l'Inter Miami. I ha donat detalls d'aquest efecte Messi, Marcos García.
Doncs sí, a Miami estan notant l'impacte positiu de tenir Messi, per exemple, amb entrades, explica Xavi Asensi, importants de diners de turistes que directament van a la ciutat només pel fet de veure jugar in situ Leo Messi. Xavi Asensi espera superar, alerta, els 200 milions de dòlars de facturació el 2024.
Sí, això és com si tu has vist a Michael Phelps nedar en directe, Usain Bolt corre en directe, Michael Jordan juga en directe. O sigui, ara tenim la gran sort de ser contemporanis del jugador més gran de la història, de l'esport més gran que hi ha. I això, vulguis que no, és... Sí, s'ha de posar en valor. No? És una mica el concepte aquest del viure a l'aquí i a l'ara.
Xavier Sensi és col·laborador del Tot Costa de Catalunya Ràdio. De fet, aquesta tarda el tindrem aquí a partir de les 8.
I després de la pausa...
Sí, això és... Jo crec que lo més difícil d'avui, fer aquesta entrevista en català, però comencem així perquè per mi, si fem aquesta cursa a l'Andorra, és una cursa d'Andorra...
Coneixerem el madrileny Carlos Barona i tindrem més detalls de la cursa ciclista que organitza.
Catalunya migdia.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina't despertar en el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina't conèixer el Mediterrani sortint de ports espanyols o les Canàries i els Emirats amb MSC Cruceros. Amb trasllats en bus, tren o avió, assistent a bord i begudes incloses. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer de MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
Les xarxes socials decideixen què mengem? Com podem prevenir estafes a través del mòbil? Quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia?
De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Cintet, Abraham Oriols, Mariola Dinarès.
Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre.
L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Avui comença la tercera jornada de l'Eurolliga, on destaquen el Baskonia Madrid o el Maccabi Tel Aviv FC Istanbul, i demà serà el torn del Barça, que rebrà el Mònaco. I compta amb el Mònaco, Ernest Macià, perquè és un equip que aquesta temporada opta a tot. De seguida sentirem el Macià perquè ens expliqui precisament el que dèiem, aquesta prèvia del partit, aquest Barça-Mònaco i aquest partidàs i aquest gran rival que li espera als blaugranes. De seguida parlarem amb l'Ernest Macià. Ara parlem d'handbol mentre esperem poder tenir aquesta connexió amb el Macià, perquè avui també hi ha jornada europea d'handbol amb un partit del voltatge a l'Olímpic de Granollers. Es disputa la segona jornada de la Lliga Europea Masculina i el Granollers rep Pau Mora, un habitual de les Champions, com és el Montpellier francès.
L'equip català arriba en un gran estat de forma a la segona cita europea de la temporada. Porten un mes sense perdre, on han encadenat 5 victòries consecutives. L'entrenador, Pablo Guijarro, avisa que arriben motivats per mantenir aquesta dinàmica contra un dels favorits per emportar-se aquesta Lliga Europa.
Per la magnitud del rival, perquè és un equip que respira competició europea, ha sigut un dels últims campions de Champions, perquè hi ha jugadors de moltíssim nivell, i perquè nosaltres doncs, tenim moltes ganes de fer-ho bé. Tenim ganes de que la gent vingui, de que s'engresqui i ens acompanyi en aquest partit tan important per nosaltres.
Tant Granollers com Montpeller van començar amb victòria a la competició continental i es disputen avui el lideratge provisional del grup B a partir de 3:15.
Sentíem Antonio Ramara en declaracions i també serà el torn del Barça demà, que en la cinquena jornada de la Champions visita la pista del Zagreb croat amb les baixes de Pol Valera i Jaime Gallego. El rumor sobre el futur de l'equip han estat un dia més, Pau Ros, centre d'atenció.
Sí, davant l'anunci de la marxa del porter Nilsson la setmana passada, l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha valorat el partit de demà i ha aprofitat per tranquil·litzar l'entorn sobre el poc temps de contracte que els falta a uns quants jugadors del primer equip.
Esta lucha y demás vistas a más años, ¿no? Yo creo que con respecto a los jugadores que terminan contrato, prácticamente se ha hablado con todos, ¿no? Entonces, yo creo que esta puede ser más adelante. Y lógicamente, bueno, el Barça es el equipo campeón y entiendo que los equipos que tienen a lo mejor más poder económico pues quieran reforzarse con jugadores del Barça porque matan dos pájaros de un tiro, se refuerzan ellos y debilitan a un rival directo, ¿no?
Els catalans d'ahir arriben a la cinquena jornada després d'un ple de victòries davant un Zagreb que només ha guanyat un sol partit contra l'Olborg danès. El Barça ha fet l'últim entrenament abans de viatjar avui per jugar demà a la Champions.
I reprenem la informació de l'Eurolliga, perquè ara sí ja tenim l'Ernest Macià. Que sí, Ernest, el tenim per aquí. No? No, tampoc tenim l'Ernest Macià encara. No passa res. De seguida intentarem fer aquesta connexió per parlar d'aquest Barça-Mònaco, però tenim altres informacions. Hem dit que després de la pausa parlaríem del ciclista madrileny Carlos Verona, que ha aconseguit a Catalunya Ràdio una entrevista en què parla íntegrament en català. Isaac Vilalta, Verona és l'ànima d'una nova cursa professional que es disputarà el 2025 a Andorra.
I que és on resideix des de fa 10 anys i on ha vist l'ambient ciclista que s'hi respira. Això l'ha portat a impulsar l'Andorra Morabanc Clàssica, una prova de categoria 1.1, és a dir, professional, que s'estrenarà el 22 de juny del 2025, 13 dies abans de l'inici del Tour.
Volem que passi per les 7 parròquies d'Andorra. Hem dit que tindrem 145 quilòmetres i 4.300 metres de desnivell. Llavors serà segur que molt dura, però esperem que tingui una bona acollida per part del pelotó.
L'estiu que ve també gaudirem, de nou, de la Clàssica de les Terres de l'Ebre, també de categoria 1.1, i en final el Montcaro, un dels organitzadors, és Néstor Biosca.
Està pensat sincerament en acabar a les antenes del Montcaro, que és el que realment ens interessa per promocionar a nivell ciclista les nostres terres, perquè el Montcaro és un port de primeríssima línia.
Són dues proves d'un dia i que per reglament poden comptar amb un 50% d'equips de la màxima categoria mundial.
Bé, i l'Ernest Macià, finalment no podrem parlar amb ell avui, però tranquils, que està bé i que demà podrà fer la transmissió d'aquest Barça-Mònaco perfectament, però Marta García, el que dèiem, fer una mica de prèvia d'aquest partidàs d'Eurolliga que tindrem entre el Barça i el Mònaco.
Doncs sí, perquè el Mònaco és un equip que esta temporada aspira a tot, tant és així, no? Que el tècnic del Barça, Joan Peñarroya, no només considera que és un dels equips destacats d'esta Eurolliga, sinó que el considera el principal favorit.
Equip fet per guanyar l'Eurolliga, ja no és un equip fet per estar a Final Four i cada any es reforcen, segueixen el mateix Mònaco dels últims dos anys amb reforços importants, amb molt poderio físic, amb molt talent individual, i que sí, en el rebot pues, estarà una de les, diguem-ne, batalles importants.
Tot això serà demà, però la tercera jornada de l'Eurolliga arranca avui amb partits destacats com el Baskonia-Madrid o el Maccabi-Tel Aviv-Efes d'Istanbul. I també avui el Baxi Manresa disputa la segona jornada de la Champions FIBA en un desplaçament a Itàlia contra el Dertona. Demà també la penya rebrà els Wolves en l'Eurocup. I per cert que Miguel Allen ha passat pel quiròfan per operar-se de l'hèrnia discal lumbar i la seva evolució marcarà quan puga tornar a les pistes.
Aquest cap de setmana s'ha disputat al Vendrell el campionat del món de pitch empat amb una meritòria tercera posició de Catalunya. Aquest esport és un dels que més ha crescut al nostre país en nombre de llicències i d'instal·lacions, Carles Vila.
David Soler, del Golf Costa Dorada, va ser un dels integrants de l'equip català. Destaca el creixement del pitch empat i les dificultats que hi ha per acabar el rànquing nacional entre els tres primers per poder classificar-se per aquest Mundial.
Sí, cada vegada més el pitch empat és més popular a Catalunya. Tenim 37 camps, em sembla, a tota la geografia de Catalunya, repartits per Girona, Tarragona, Barcelona i Lleida, i em sembla que estem en, al voltant dels 11.000 federats. Es disputen molts campionats socials, molts campionats federats, o sigui que pot practicar-ho qualsevol persona, home, dona, gran, petit, perquè hi ha mil opcions per poder jugar a pitxampat a Catalunya.
Soler va ser un dels millors de l'equip català, guanyant 5 dels seus 6 partits. Catalunya es va imposar la lluita per l'bronze, guanyant 4-1 a Galícia, mentre que Irlanda va guanyar Portugal a la final per 5-0.
I el domini del Team New Zealand a la Copa Amèrica ha fet que el comitè de regates canviï, Marcos, el calendari de la final.
Sí, ahir vam deixar la final, recordareu, amb 4-0 per l'equip neozelandès sobre el britànic. Avui no hi ha regata, demà n'hi ha dues. Això vol dir que si demà el Team New Zealand es posa 6-0, les regates previstes per divendres, perquè dijous no n'hi ha, es mouen a dissabte, bàsicament per mirar de no tenir un guanyador tan ràpid, clar, intentar tenir-lo en cap de setmana, si pot ser dissabte, diumenge... Sí, per una qüestió de focus, vaja.
Doncs acabem amb alguna altra informació, Marta, del dia?
Doncs mira, en ciclisme, la Volta a Catalunya repetirà una etapa pel Berguedà en esta pròxima edició del 2025, amb eixida en Berga i final en Queralt, i se tornarà a disputar en dissabte. Des de l'organització destaquen la massiva presència d'aficionats que se va viure en esta última edició, on Tadej Pogačar es va imposar en solitari. I també t'explico que Paula Badosa ha passat ronda als vuitens de final del torneig de Ningbo a la Xina. La pròxima matinada jugaran esta segona ronda contra la tenista xinesa Wang Shi. Tot i això, s'ha quedat fora del Masters, de les finals dels Masters, vaja, que se disputaran del 2 al 9 de novembre en Riyadh.
Doncs deixem aquí la informació esportiva. Ja ho sabeu, aquesta tarda a partir de les 7, més esports del Tot Costa. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.